I són les 4 i 6 minuts i encetem aquí la segona hora del nostre Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. No em diguin que no ha estat interessant realment aquesta primera hora amb aquest anar i venir argumental, realment, perquè el dia d'avui té temes realment d'aquells que un no el deixen en absolut indiferent, oi? Veurem com evoluciona tot plegat. Ja els dic ara que en 30 minuts estarà amb nosaltres l'Eduardo de Vicente. Això és magnífic d'entrada perquè segur que ens porta entrades per alguna cosa, per algun espectacle. No perdin de vista el telèfon per si de cas i d'aquesta manera ens poden fer un truc i ser les primeres persones que s'enduguin aquestes entrades, que insisteixo, estic convençut que em portarà l'Eduardo de Vicente. I després de les 5 de la tarda. Avui ens aproparem a una realitat catalana que és interessantíssima. Jo no sé si vostès ho saben, però les millors escoles de negocis a Espanya estan clarament a Barcelona. Però clarament, eh? I de les millors a nivell europeu. Això per què? I què és el que comporta tot això? Doncs en parlarem amb calma. Avui ens acompanyarà el senyor Jordi Utgés, que és director executiu de programes d'AIS. Després de les 5 de la tarda sabrem què és el que significa i també ja saben vostès que ens deixarem endur per la conversa divertida amb les nostres tietes. Avui parlem del xumba-xumba. M'agrada molt el concepte del xumba-xumba. No sé vostès, no? Però aquella cosa de quan un era jove que la mare sempre deia, però baixa la música. Què és aquesta música? Xumba-xumba, no? Senyor Solà, a vostè li passava això? Bona tarda.
Doncs és una paraula, jo crec que encara es fa servir.
No? El xumba-xumba, i tant.
Jo no crec que sigui una paraula d'abans.
El problema no és aquest, el problema és quan ens descobrim a nosaltres mateixos parlant del xumba-xumba, no?
Totalment, totalment. Et fa recordar, però ja dic, quan són coses que són tan properes, dins el que cap pensem, ja ho parlàvem abans, encara es manté, hi ha altres coses que no, que a vegades les comentes i resulta que ja estan totalment anacròniques i llavors que te n'adones que tens una edat.
Sí, no, és veritat, és veritat. Allò, la falta de memòria històrica, l'oblit històric en el que sovint caiem, no?
Exactament.
El senyor Josep Solà i Parés és president de l'Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals. Sempre un li posa una mica nerviós entrevistar un expert en protocol perquè se sent jutjat, no?, d'alguna manera, o què?
També ho podríem dir al revés, potser també la persona que està sent entrevistada se sent una mica jutjada a l'hora d'intentar explicar el tema. Jo crec que en cap moment, és a dir, amb qualsevol persona amb qui parlem ens podem sentir jutjats perquè el que expliquem o el que volem saber o ho desconeixem o ho deixem de conèixer. Jo crec que la manca de coneixença tampoc no implica que sigui un error no saber-ho. Però sí que crec que és important anar-ho sabent i, per exemple, en casos com aquests, on es pugui anar donant aquestes pautes, jo penso que és molt important. Pensem senzillament, el protocol el tenim dia a dia.
Per això.
És a dir, no és només el fet que tothom veu la reialesa a nivell institucional, a les empreses també ho tenen, però és que fins i tot a casa, és a dir, la nit de Nadal, els dinars de Nadal, els àpats que es fan, la col·locació que es fa a la taula normalment té una forma protocolària. No és que diguis, no és que el pare va aquí, la mare va aquí, però que a l'hora de seure's sempre acabes tenint un funcionament, una situació que et marca amb un àpat normal. No li direm que sigui un tema protocolari, pròpiament, però sí que, veritablement, encaixaria amb un tema protocolari. Normalment, en una taula, la part masculina es posa mirant cap al televisor i la part femenina cap a la porta de la cuina. I això sol ser el que en la majoria de cases et pots trobar a l'hora de fer la situació de la taula en aquest sentit.
En sèrio? Sap que no ho havia pensat això mai?
Però si s'hi fixa, veurà que majoritàriament és així. I llavors aquí tu pots fer jocs i pots fer, doncs, per evitar aquesta història, perquè consideres que això no és com ha de ser, doncs per no fem un canvi, que l'home estigui a la part de la porta de la cuina i la dona, la part femenina, estigui a la part televisiva, doncs el que es fa és un moviment de cadires. I llavors cada àpat, cadascú mou amb una cadira i així d'aquesta manera tothom sempre estarà en un lloc determinat. Però sembla una tonteria, però és un fet que majoritàriament sol passar.
Però per ser correctes amb el protocol, encara que sigui a casa, el més correcte és apagar la tele, no?
Això seria el més important. Això seria el més important i el més bàsic. És com el telèfon, no tenir-lo ni a sobre la taula.
Això és correcte, perquè segurament el telèfon ha vingut a sacsejar una mica tots els manuals de protocol, perquè, efectivament, hi ha molta ignorància sobre com hem d'actuar amb aquesta eina, no?
Totalment. És a dir, aviam, no és que no hi hagi manuals per saber com hem d'actuar, perquè és que, veritablement, és molt senzill. Quan s'està menjant, tal com comentaves, que no hauríem d'estar mirant el televisor, tampoc hem d'estar pendents del telèfon.
Clar.
Hem arribat a un punt en el qual el telèfon l'hem introduït com que sigui una cosa molt necessària, quan veritablement no ho és. És a dir, tu pots tenir el telèfon allunyat, si et sona el telèfon et pots aixecar de la taula i anar a agafar el telèfon i respondre com es feia abans.
Uh-huh.
Abans hi havia el telèfon que estava al menjador en un espai, o podia estar al passadís, o podia estar en una altra habitació, i el que feies era aixecar-te, anaves a respondre el telèfon, doncs podries fer això. Però això d'haver d'agafar el telèfon mentre estàs menjant amb altra gent, crec que una mica ens fa perdre una mica els papers, fins i tot a nivell nostre. A nivell, clar, familiar, que tu puguis comentar, bueno, com que et vas veient dia a dia, és com un ara m'asseca a menjar, però no és perquè estàs fent un menjar familiar, però hi ha àpats en els quals tu te'n vas a menjar a casa de no sé qui i veus que la gent està amb el telèfon, o veus en els bars que estan dues persones amb el telèfon i penses, home, doncs potser la relació no hauria de ser aquesta, perquè si estàs parlant amb aquella persona no hauries d'estar amb el telèfon.
Això és terrible.
Sempre hi ha casos i casos. Però això també ho veuràs, per exemple, amb actes en els quals hi ha una persona que està en un auditori explicant alguna cosa i la gent està amb el telèfon mirant el telèfon.
Però un quan pensa en protocol, senyor Solà, hi ha vegades que un diu, però si simplement apliquem el sentit comú i una mica d'educació, bona part dels problemes protocolaris els tenim solventats, no?
És que realment el protocol és sentit comú i és lògica.
Yeah.
I punt final. El fet de la situació dels llocs, el fet de com has d'estar assegut en un espai, té la relació amb el lloc en què ocupes, uh-huh, però també amb el que tu necessitis fer. Per exemple, si tu has de sortir a l'escenari a parlar, el més normal és que et posis a primera filera.
Clar.
Si et poses al final de tot, abans no arribes i no fas. Llavors, doncs, una mica és entendre que les situacions aquestes tenen la seva argumentació.
No sap vostè, com a presentador de molts actes que he fet llarg de la vida, el que agrairia que tothom fos conseqüent amb això. Perquè tu anuncies el nom d'una persona i des que la persona s'aixeca a l'última fila fins que baixa tot el passadís, arriba, saluda la resta, els presentadors d'actes normalment els hi posen situacions molt complicades.
No, m'ho crec plenament. També és veritat que hi ha certes persones que els agrada molt també fer una mica la passarel·la.
Ja, és
també,
evident. És cert, això.
I això sí que no és protocolari, eh? Això ja és un tema de persona que decideix fer això.
Escolta, qui contracta directament una empresa de protocol?
Aviam, qui contracta? Aviam, bàsicament contractaran altres empreses que necessitin fer actes, actuacions o esdeveniments en els quals necessitin, doncs, una mica, bàsicament, col·locar i tenir les persones que han d'assistir en el seu lloc i llavors, independentment, també la resta d'acte. Hi ha empreses d'esdeveniments que només organitzen l'acte però no fan aquesta part protocolària, que és que quan tens la gent que t'ha de venir, de quina manera els has de col·locar.
Clar.
Si has de crear grups depenent de... No diré la categoria perquè això seria una mica classista, però sí que depèn del lloc on provenen, d'on venen, en el sentit que tu els puguis tenir també ben classificats. És a dir, si són, per exemple, una empresa, interessa tenir els proveïdors, doncs els tens col·locats en un lloc. Si has de tenir en compte els clients que són més importants, també els has de tenir un lloc. Per què? Perquè has de fer, doncs, una mica aquest trencaclosques perquè tothom quedi content i no se sentin enfadats, saps?
Yeah.
Perquè és com, per exemple, en un sopar amb taules, si no estàs al costat de la taula presidencial sembla que t'han fet un lleig.
Yeah.
I potser al lloc on t'han posat estàs més ben situat que si estiguessis al costat de la taula presidencial, perquè el fet d'estar al costat de la taula presidencial és només el fet que estàs més a prop de la persona que en principi presideix aquell acte, però no vol dir que la zona on estiguis tu situat sigui una zona també important per altres coses. Hi ha molts actes d'aquests que són molt de networking, de poder parlant entre les persones per aconseguir relacions. Per exemple, això, un cas molt clar són els, ara no em surt la paraula en català, els palcos, sí, dels estadis de futbol.
Les llotges.
Els llotges, de futbol, doncs són els espais aquests.
En sí,
els...
es diu que allà és una cosa.
Per això dic que és
sí,
un
sí, lloc... de relacions total,
per
no?
Això dic, però també és molt important com estaran col·locats, perquè clar, depèn de com et tractin en el lloc on vagis, ja també tot això et pot canviar. Llavors és molt important en aquest sentit, doncs això, saber tenir totes les peces al trencaclosques i saber-les amullar bé, tal com pertoca.
Dit d'una altra manera, que aplicar el protocol no és fer una operació matemàtica, sinó la personalització en funció de 1.000 criteris diferents, no?
Totalment. Mira, normalment quan algú escolta la paraula protocol, a part de canapés, festes i catifes vermelles...
I coberts.
I els coberts, aquí sí, davant els col·locarem, això és veritat. Sembla que no hi ha res més, no? I sembla com una cosa molt estricta. És que el protocol, sempre diuen, és que el protocol és molt estricte. I jo crec que això ho fan servir les persones, no vull fer ús de la paraula polítics, però sí vull de les persones que donen cara amb aquest, o veu en aquests actes, per excusar certes actuacions que no han fet com pertocava.
Yeah.
Llavors, el protocol, per mi, és el més manejable que hi ha, més bellugable. És a dir, tu tens el protocol, saps què has de fer i de quina manera l'has d'aplicar, però també saps de quina manera pots arribar al mateix lloc sense ofendre, sense yeah, fer cap cosa que pugui anar malament amb una altra persona. El fet, per exemple, de quan diuen es trenca el protocol, per mi és una paraula estranya, perquè si la mirem francament, es trenquen coses.
Yeah.
Tu pots dir, s'ha canviat el protocol, s'ha fet un ús del protocol indegut, pots fer servir, però trencar, no es trenca cap cosa.
I fixis que quan s'utilitza, és que abans ho pensava, quan s'utilitza l'expressió ha trencat el protocol, acostuma a utilitzar-se aquesta expressió en favor de la persona que ho ha fet. Mm-hmm. De qui es parla? El papa, el rei, el president del govern, que en un moment donat ha trencat el protocol i s'ha apropat, per exemple, a parlar amb les persones que hi eren allà, no? En aquest tipus de qüestions és com si un trencament de protocol humanitzés la persona, no?
Sí, però... aquí també una mica també tenen el tema no direm la culpa perquè estic en un mitjà de comunicació, però els mitjans de comunicació.
Oh, i tant.
Plenament. Per què? Perquè a vegades el desconèixer l'ús d'aquestes paraules es fa servir el més proper.
Yeah.
Llavors, això que estàs dient, humanitzar, és veritat, però és que potser ja estava previst que aquesta persona s'acostés a saludar a la gent. Independentment de...
el protocol comporta, a vegades... assajar el trencament del protocol.
Exacte. No,
planificar
no,
més que assajar.
Aviam, tu quan organitzes o prepares qualsevol activitat, tens diversos plans. Tens un pla A, B, perquè pot canviar-te. Hi ha un pla I, que és el pla de la improvisació. Uh-huh. És a dir, que tu hauràs de canviar-ho en determinats moments. Però la persona, quan està fent alguna cosa, independentment de que ja pot tenir uns criteris de quines coses ha de fer, ell també té una possibilitat de moviment, de canvis de història, però que ja estan preparats per tal que tot pugui tornar, perquè si veritablement es trencaria si anés i passés alguna cosa.
Yeah.
Però si no passa cap cosa, és per què s'ha trencat? És que podem fer això expressament perquè hi vagi directament. Per això dic que l'ús aquest de les paraules s'ha trencat, jo penso que és erroni que s'hauria d'intentar eliminar.
El protocol ens hauria d'ajudar a tots a sentir-nos millor, no? Perquè d'alguna manera ve a ser una explicació sobre com hem d'actuar, no?
Jo crec que sí. Jo crec que si tothom para, pensa una mica, jo estic convençut que practiquen protocols sense adonar-se'n i si ho valoren, ho estan fent.
Yeah.
I llavors, realment, és una manera de funcionar. També és veritat que avui en dia també la gent va també a uns ritmes tan desmesurats, que llavors fan coses que a vegades és impossible estar seguint el que tocaria.
Yeah.
Però realment, si tu fessis les coses tal com estan marcades o com s'han marcat, perquè no s'han marcat perquè algú hagi dit ai, com podríem fer? Mira, la forquilla la podríem posar en aquesta banda i així ens fotrem els altres. No, vull dir, és una mica posar amb lògica el que estàs fent. Mm-hmm. És a dir, la forquilla, amb quina mà la fa servir? Doncs senzillament amb l'esquerra. Per què? Dius, no, és que jo menjo amb la dreta. Erroni, perquè tu el que et fas amb el ganivet és ajudar-te a acostar, però tu menjaries amb la forquilla. Això, veritablement, és més fàcil explicar-ho amb imatge que no pas amb paraules. Però, per exemple, el fet de que el pa estigui a l'esquerra en lloc d'estar a la dreta és senzillament per evitar passar els braços per sobre els plats. Yeah. És a dir, tot té una explicació. El que passa que, clar, tu quan t'ho diuen, quin pa haig de menjar? No ho sé, el de la dreta. Per què? Perquè ningú pensa veritablement el per què ho estàs fent, però veritablement tot està marcat, però per què? Per facilitar la gent a que les coses es puguin fer.
Si un pot provocar una escena divertida, no hi ha res com per preguntar al mig d'un sopar quin és el pa que em toca, el de la dreta o el de l'esquerra. No ho sap ningú mai.
Aquesta és la...
És molt divertit, això.
No, i sobretot el més divertit és quan t'ho demanen, quan algú ja ha agafat el de la dreta i llavors ningú s'atreveix a dir quin seria el que tocaria. Però
com s'han d'actuar en aquestes situacions? És a dir, posem per cas, jo me'n vaig a un sopar en el que hi ha 35 coberts i no sé quin cobert he d'agafar, el millor és actuar amb naturalitat, no?
Totalment. Per començar, és molt fàcil que potser en aquest àpat on estiguis el 99% no sàpiguen tampoc quins serien els coberts i ja està. Uh-huh. Però si tu t'ho mires fredament, l'ús de coberts, quan en tens tants a la taula, doncs tu sempre has d'anar a agafar l'últim, el que tens més allunyat al teu plat. No agafar el plat del costat, evidentment. Uh-huh. Llavors, d'aquesta manera, tu menges, deixes el cobert i ja se te l'emporten. I ja tornes a tenir els coberts que et tocaran a prop del plat que et tocaria. Uh-huh. Llavors, és una mica seguir aquest ordre de fet. El tema del pa és molt senzill. També estem parlant de si ets dretà o esquerrà. També hem de pensar que llavors també això canvia. Però senzillament, clar, tu penses, dius, clar, jo menjo, per exemple, més fàcil menjar amb la dreta. Clar, jo agafaria el pa de la dreta. Quin és el problema? Que llavors jo la força on la tinc, a la mà dreta, precisament. Mm-hmm. Doncs em canviaria el pa de mà, tibaria per menjar, i al deixar el pa a plat passaria a la mà esquerra per sobre el plat. Clar. No tornaries a canviar de mà. Clar. Llavors és més fàcil fer-ho al revés. Tu l'agafes a l'esquerra, tibes, les molles que hauran dintre del plat, tornes a deixar el pa directament, menges, i d'aquesta manera no hi ha possibilitat de que ni moguis els braços, perquè has de pensar que no pots menjar amb els braços sobre la taula, per un tema d'educació també, una mica amb el sentit aquest, com menjar sopa. Menjar sopa has d'anar sempre de fora cap a dintre. Uh-huh. Per què? Perquè la gota que cau caigui dintre el plat. Si ho fas al revés, et caurà a sobre. Clar. Llei de Murphy. Vull dir, això és claríssim. Però també és veritat que si vols fer un sopar amb gent i d'allò, millor no posar sopa, també per evitar una mica les xerrupades i els sons aquests que...
El tema de les xerrupades és una bufetada al protocol, no?
Això sí que ja és una cosa que...
Sí, el tema de les xerrupades millor no.
Totalment, per això dic que és més fàcil no posar sopes ni cremes així totes, més que res per evitar caldos.
Jo tinc ganes de parlar amb vostè sobre un déu, els petons. És a dir, perquè em va cridar molt l'atenció una vegada aquí al programa, els pocs dies d'haver començat el programa, un article que vaig veure a La Vanguardia de la Margarita Puig, i de fet la vam saludar, on deia que benvingut al Covid amb el tema dels petons, no? Perquè hi havia gent que no respectava la persona a la qual petonejava i hi havia un excés d'apropar-se. Clar, a mi aquell dia em va fer pensar, jo que sí que sóc de petons, però aquell dia em va fer pensar, dir, ostres, és veritat que hi ha gent que probablement quan anem a fer un petó se sent envaïda en el seu espai vital. Què diu el protocol sobre el tema dels petons?
Ho has explicat millor tu que ho diria el protocol, gairebé.
Vaja.
Perquè realment és això, és a dir, en protocol els petons, millor no fer-los. És a dir, tu sempre has de deixar l'espai a l'altra persona. Una altra cosa és que tinguis una relació amb aquesta persona, tinguis... I quan parlo de relació no parlo íntim, relació més propera, d'amistat, de tenir més allò. Pots tenir aquest moment. Mm-hmm. Però si tu no coneixes a la persona, a part de que estàs fent que l'altra persona l'obligues a que et faci un petó, potser no te'l vol fer, és com, per exemple, hi ha determinats països com la Unió Soviètica, Rússia, que...
Ha estat una mica xumba-xumba, això,
Una mica
xumba-xumba.
Totalment. És molt fàcil també que es donin petons entre homes, mm-hmm. Països àrabs també. Aquí, si ho fas, queda com estrany. Llavors, aquí també anem a l'altre punt, que si li fas un petó és perquè és una dona, i llavors és perquè t'apropes a la dona i a l'home no t'apropes. Llavors, per això és més fàcil no donar petons i evitar fins i tot cobres, perquè et pots trobar que li vulguis donar el petó a una persona i que aquesta persona t'aparti la cara perquè no vol que li donis
lleig,
el petó.
Això,
i això quedaria molt lleig. Per això és més fàcil fer un moviment de mà, d'acostament de mà. Ara amb el Covid...
Li anava a treure aquest tema, ara, justament.
Tenim altres mètodes i altres possibilitats de fer-ho, però vull dir que també és veritat, és dir, també hi ha gent que no li agrada tampoc el tocament, és dir, donar-se la mà o aquestes coses. Prefereixen fer salutacions amb el moviment de cap i ja està, que no pas aquest altre tipus de coses. Però sí que és veritat que a nivell protocolari sí que el donar la mà jo crec que sí que és una cosa... Per què? Perquè no deixes de fer una unió entre aquestes dues persones, que la fas literalment amb les mans.
Miri, que li vaig fer una pregunta que en realitat és gairebé un editorial sobre el tema. Que bonic és quan trobes algú que sap donar bé la mà, no?
Totalment.
O sigui, perquè ja... Com es dona la mà d'un punt de vista correcte a nivell protocolari?
Doncs, aviam, la mà, l'important és no donar la mà ni de manera molt fluixa ni apretant. Ja. Això és donar-la totalment com tu la donaries recta, per tal que l'altra persona que te l'agafa te l'agafi de la mateixa manera, i d'aquesta manera evitar, primer, que puguis fer mal a una altra persona, i, segon, que no tinguis aquella sensació de que estàs agafant un guà més que una mà.
Vull dir que... aquella mà flotja, vol dir, no? Jo crec que és pitjor això que donar-la una mica massa forta,
no? Sí. Llavors el que s'ha vigilat també és portar anells a l'hora de donar la mà. Perquè depèn de quins anells, també, a vegades, qui dona la mà també notes que està enganxada.
Ja li dic, senyor Solà, que a mi m'agradaria molt que tornés un altre dia, perquè la conversa es quedarà completament curta. És a dir, hi ha 40.000 temes, ja si entrem en matèries concretes. Mm-hmm. No? Perquè abans fèiem la broma al començament del programa sobre anar a dinar a casa als sogres, mm-hmm, per primera vegada. Ostres, què portes? Portes una beguda alcohòlica, però si no li agrada el vi. Portes un llibre, i aquí diu que un llibre no s'ha de regalar mai, perquè estàs intuint uns gustos que probablement no coincideixen. És molt difícil saber com hem d'actuar a vegades, no?
És molt complicat. Quan tu has d'anar a un lloc, bàsicament és molt important informar-te abans de certes coses. És a dir, això que comentaves de l'ampolla de vi... També sí que és veritat que si són els sogres tindràs més relació perquè estaràs amb la persona la qual et podrà informar.
Una mica,
però si vas a casa d'algú, doncs potser et pots trobar que aquella persona hagi tingut alguna vegada algun problema amb l'alcohol i potser no és el millor regal. Clar. És com el fet de, per exemple, clar, el més fàcil, regalar flors quan vas a casa perquè regals una planta.
Una planta, en tot cas, no?
Clar, regales la planta, però clar, també has de pensar... com és el pis, com és el lloc on vas, perquè potser li estàs portant allà un problema que no pas un agraïment. Per això dic que sempre és molt important saber on vas i una mica amb el sentit aquest i ja està. Jo crec que el més fàcil seria comprar un dècim de loteria, esperar que toqui, i així d'aquesta manera...
Un dècim de loteria està molt bé.
Jo penso que seria...
És divertit, és molt divertit. A mi algú a sopar a casa amb un dècim de loteria m'encantaria. Com a mínim original ho és, no?
Exacte, i mira, si més toca, ja seria la...
Què és el que no suporta de les faltes del protocol en el seu dia a dia? Quan arriba a un lloc i s'ho troba vostè, senyor Solà?
No et sabria dir si hi ha coses que no m'agraden. El que no m'agrada és quan la gent s'excedeix, saps? És a dir, jo crec que les coses s'han de fer de manera el més suau possible, el més senzill possible. Abans sí que era molt fàcil, hi ha llocs que encara ho fan, carregar els espais, les situacions i tot. Jo crec que aquestes coses les hem de començar a treure perquè no és necessari sobrecarregar l'espai, perquè l'important no és l'espai, sinó el que s'estigui fent. Perquè vas en un espai molt carregat. Llavors, doncs, a vegades et trobes amb això, que vas a llocs en els quals t'han col·locat un seguit de material, normalment floral, que el que fas és que dius, o mires la persona que parla o mires les flors, però et trenca totalment aquest tipus d'accions. Però jo penso que això és un tema molt important. És com, per exemple, el fet de les taules a les presidències. Mica en mica s'està traient també una mica aquest concepte i s'està fent que qui parla és l'única persona que està en l'escenari, o se'ls col·loca d'una manera que no estiguin arrenglerats, perquè en una taula on comencen a parlar i es comencen a girar. Uh-huh. I llavors, més a més, un està parlant molta estona, el de la taula pot ser que estigui una mica esgotat o el que sigui, llavors pot fer un gest que la gent és el que està veient. Llavors, jo crec que una mica qui ha d'estar en escena és com, per exemple, quan ho veus per televisió. És a dir, t'enfoquen a la persona que parla, la resta de gent no et surt, doncs és el mateix. Llavors, tu has d'intentar escenificar al màxim que no tinguis un espai molt ple i trobis doncs, una cosa més... més neta i que tot el que vegis doncs, sigui veritablement l'acte. I econòmicament també sortirà millor a l'hora de fer l'acte. Que aquesta és una altra de les coses. És dir, moltes vegades també se'ns diu les despeses sumptuàries de protocol, a nivell, i veritablement, protocol no té cap despesa sumptuària. És dir, les despeses de protocol normalment som els que més estalviem per intentar que amb aquella mica cosa que et donen puguis fer allò i alguna cosa més i encara te'n quedi. Yeah. I que gastar de més, t'asseguro que no. És més fàcil que sigui la persona que organitza, que diu no, vull això i vull que sigui aquesta cosa. Però no seran els de protocol els que s'encarregaran de gastar més del compte, en aquest sentit.
Jo tinc una teoria molt personal que m'agradarà conèixer la seva opinió, que a vegades... persones que busquen molta elegància fan un excés de protocol, amb la qual cosa acaben convertint aquesta elegància en quelcom incòmode per a una sèrie de persones. L'autèntica elegància, l'autèntic protocol, no ha de fer sentir còmode a tothom?
Totalment, totalment. A més, a part de la incomoditat, passes a la ridiculesa i passes fins i tot a un estadi diferent al que tu, veritablement, hauries d'estar procedint. Llavors, doncs, jo crec que, veritablement, per això et dic que com més senzill puguis fer qualsevol activitat, més fàcil serà que tothom se senti còmode. Avui en dia, per exemple, que hi ha, per exemple, partits que són antisistema, que poden entrar a governar i tot, clar, et pots dir, és que aquell extrem, no? És que precisament l'error és aquest, és que no hem d'anar a aquell extrem. Ni hem d'anar a un extrem ni hem d'anar a l'altre. És que hi ha un punt entremig que és molt fàcil de que tothom quedi satisfet, content i sense cap mena de problema.
Això normalment quan una persona titllada d'antisistema arriba a governar, el que sigui al poc temps, veiem com efectivament acaba fent això que diu vostè, no? Perquè se n'adona que efectivament hi ha tota una sèrie de coses que toca. Que toca, a vegades, per conveniència, vull dir, però toca, efectivament.
Totalment. No? Jo particularment m'hi vaig trobar amb una persona que va entrar d'un partit polític i ella, doncs, bueno, tot era... molt bons raonaments, vull dir, sí, sí. Que no hi havia manera, però que veritablement va entendre molt bé el per què es feien determinades activitats. Però sempre feien aquella cosa per intentar demostrar, no, que eren com més propers al poble, saps? I jo penso que l'error és aquest, és a dir, el protocol ja és proper al poble. Vull dir, no és allunyat del poble. El problema és les persones que ho vulguin practicar o com ho facin. Yeah. Però veritablement és molt, i si fixes, fins i tot la Casa Reial, ara quan fan els actes, no són aquells actes ostentosos, són actes molt més propers a la gent. Vull dir que realment el camí ja és aquest. Però el que sí que és cert és que en un determinat moment aquesta persona doncs, va començar a liderar més dintre del partit i en un acte, doncs allò que et comentava abans, es va seure a primera fila, al mig i quan vaig parlar amb ella li vaig dir, mira, vaig veure les imatges que et havies posat allà i ella em va dir, diu, és que així és més fàcil accedir a l'escenari. I li vaig dir, això és protocol.
Exacte.
I em va dir, diu, no, diu, teniu raó. Clar, és això, és dir, el problema que hi ha és que el protocol és desconegut. Yeah. El protocol dona aquesta sensació que dèiem, que és ostentós, que és com una cosa totalment fora de lloc. Però un cop la gent el coneix, bàsicament, és a dir, amb la democràcia, els partits més d'esquerra han estat més reacis a l'ús del protocol i els partits de dreta més propensos a fer-lo, però mica en mica, qui ha estat governant ha anat veient quina era la necessitat i l'ús del protocol. Però és el que anem a dir. És a dir, tu pots adaptar el protocol de manera que les persones que hagin d'estar en aquell espai estiguin còmodes, el que comentaves abans. Senzillament, vull dir, no has de fer cap cosa ni que se sentin malament, que se sentin agredits, que se sentin... No, perquè és que veritablement no ho té tot això.
Haurà de tornar. Ens ha agradat molt la seva presència avui al nostre programa, li demano, és a dir, ha de tornar un dia o un altre.
Doncs moltes gràcies.
Senyor Solà i Parés, Josep Solà i Parés, president de l'Associació Catalana de Protocol i Relacions Institucionals, ha estat de veritat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Fem una petita pausa, tornem de seguida, com sempre, aquí a Ràdio Estel. El tot anirà bé. Fins ara.